podem saludar precisament Anna Simó, no, exmembre de la mesa. Sí. Anna, bona tarda.
Bona tarda, espero que se'm senti bé, perquè el juez parte el sento amb un soroll d'ous ferrats des del meu mòbil, que no sé.
No, no, doncs a tu, a tu se't sent bé. Saludo també Lluís Guinó. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Lluís.
Doncs Lluís Guinó i Anna Simó, dos dels exmembres de la mesa del Parlament de l'any 2017, a qui avui se'ls ha condemnat a 20 anys d'inhabilitació a banda d'una multa. Primer de tot, què us ha semblat la sentència? Us l'esperàveu ja?
No sé, Lluís, si et sembla... A veure, ens l'esperàvem. Tots els antecedents feien preveure que allò que demanava la Fiscalia és allò que seria. Una altra cosa és que ja estigui d'acord, evidentment, i per això recorreré a aquesta sentència. Però és absolutament injusta, i no et deixen dir que és injusta, i avui he pensat més que amb mi i amb els meus companys de mesa del superior, he pensat en la Carme Forcadell, per raons evidents, i amb la Marta Rovira i amb l'Anna Gabriel.
Lluís?
Era tan previsible que realment els arguments de la sentència que no he acabat de llegir del tot, però vaja, és una coincidència absoluta entre la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i el jutge, els magistrats, i per tant, des d'aquesta perspectiva hi havia poca esperança i poca probabilitat de que sortíssim absolts d'aquest procés. Però si un llegeix també la sentència del procés i l'Anna que feia referència a la sentència del Tribunal Suprem, la veritat és que és pràcticament també absorbir aquells arguments del Tribunal Suprem en respecte a la desobediència de la presidenta del Parlament i també coincideixen plenament. Per tant, és un procés que està tot com molt ben planificat i lligat i certament cap sorpresa des d'aquesta perspectiva.
Mm-hmm. Lligat per Simó... castigar i per escarmentar, evidentment.
Deia l'Anna Simó que... L'Anna Simó diu que presentaran recurs. Lluís Guinó també, perquè reconec que això no és una sentència ferma, és una primera sentència del TSJ i que, per tant, ara hi ha instàncies a les quals es pot presentar recurs. Presentaran recurs tots dos?
Jo presentaré, faré recurs de cassació. Sí, sí. De cassació.
Mm-hmm. No, nosaltres també. Jo crec que el que hem d'intentar és obrir la via perquè es pronunciïn organismes judicials que no siguin de l'Estat espanyol. Així. És trist, però funciona així. Llavors, cal anar a buscar la justícia a les instàncies europees, com ja va fer en el seu moment la mesa del Parlament Basc amb el cas Atutxa.
Mm-hmm. Sí, en el cas de Lluís Guinó, això és una mica difícil, a tres bandes i a més en llocs diferents, per tant demano disculpes si ens anem trepitjant els uns als altres. Volia dir que en el cas de Lluís Guinó, ell és diputat, és alcalde de Besalú, per tant la inhabilitació té una incidència directa perquè hauria de deixar, quan sigui ferm o quan s'apliqui aquesta sentència, l'alcaldia i l'escó de diputat. Demanarà cautelars quan vagin al Suprem? Perquè recordem que el president Torra va demanar cautelars i li van denegar, li van treure l'escó de diputat. Vostè demanarà cautelars en el seu cas?
Que ara em demanes... opcions que passarà una mica encara el temps i per tant no et sabria dir més endavant. Avui el que et puc dir és que presentarem recurs de cassació al Tribunal Suprem i estarem amatents del que va succeint. És que en aquestes situacions el que crec és que hem d'anar d'alguna manera a aplicar certa serenitat entre tots per anar veient com anirà succeint tota la qüestió. Però és que ara no sé dir-te si realment demanarem cautelars quan sigui el moment. Diríem, és que queda una mica lluny, entenc, i tampoc no... I pel que sabis, a més, no crec que procedissin a acceptar les cautelars com ha passat amb el president Torra. Que, de fet, també amb això, que és un dels aspectes més destacables d'aquest procés, és que s'està fent una jurisprudència absolutament ad hoc, que Europa això en cap cas acceptarà i que tinc l'esperança que revoqui, perquè cada vegada que succeeix quelcom des d'un punt de vista jurídic en aquest procés, estan modificant la jurisprudència i l'estan aplicant d'una forma absolutament específica al cas de Catalunya i al cas del procés. I això s'acceptarà a l'Estat espanyol, però en cap cas s'acceptarà a Europa. Aplicacions de dret ad hoc, això no funciona enlloc. I espero que Europa faci rectificar.
Si em permeteu, jurisprudència ad hoc, com diu en Lluís, absolutament d'acord, però prèviament va haver-hi una modificació de llei ad hoc pensant en tot el que pogués passar del procés, des de també, la modificació també de la llei del Tribunal Constitucional, és a dir, a la mesa del Parlament no se'ns hauria, vull dir, no se'ns podia demanar que censuréssim el debat, però si es van atrevir a fer-ho és perquè el govern del PP en majoria absoluta i en contra de tota la resta de l'oposició van decidir canviar
de lectura davant única, lectura única,
en procés de lectura única, eh? Llavors diran del 6 i 7 de setembre, deixem-ho estar, en procés de lectura única van decidir modificar la llei del Tribunal Constitucional per canviar les funcions en què el Tribunal Constitucional podia fer complir allò que podia advertir i fer complir allò que censurava prèviament. El Tribunal Constitucional sempre ha treballat post lleis, en aquest cas va voler fer servir la mesa perquè fessin de censors. És molt bèstia, això.
Mm. La sentència diu que se'ls... diu la sentència que se'ls condemna perquè van actuar al marge de la legalitat i que no és per les seves idees polítiques. Això és el que diu la sentència. Vostès no hi estan d'acord?
Bé, clar que no. És més, atenen a dir, tu ets independentista, però si tu no vols, no vols fer que els teus objectius siguin reals, et deixem ser independentista, però pobre de tu que vulguis aconseguir els teus objectius pels quals la gent t'ha votat, no? I una última cosa, en en Nuet, inicialment en, sí, en la primera querella en què se'ns acusava d'haver doncs, votat a favor de la mesa d'una determinada qüestió, amb ell no el van querellar perquè deia a la querella que ell no era INDP. Per tant...
Sí, sí. I que no sabia, no sabia què feia. Que no sabia què feia.
No era INDP, només era un bloquet perquè no sabia què es feia.
Sí,
sí. Tot això és un despropòsit des del moment inicial i el que estem ara patint són, d'alguna manera, extensions d'aquest despropòsit, que, evidentment, en l'àmbit en el que estem, difícilment es pot resoldre, però crec que hem de fer tot el possible per tal que, a nivell europeu, encara que passin uns mesos, encara que passin uns anys, això quedi revocat. El trist és que hi ha gent a la presó, que hi ha gent a l'exili, per dissidència i per idees polítiques. I el trist també és que no hi hagi voluntat política a l'Estat en cap cas per resoldre això des d'un punt de vista estrictament polític que era el que tocava. I si en un moment determinat hi ha la necessitat de donar veu als catalans sobre què volen ser en el futur, doncs això és política i això és la realitat i s'haurà d'assumir. El que passa que certament és molt complicat i molt complex quan s'utilitza la repressió contra la dissidència política.
I l'última per part meva, entenen, bé, ja m'imagino la resposta, però entenen que per haver fet unes coses molt semblants a les que devien fer vostès com a membres de la mesa, la presidenta del Parlament en aquell any 2017 estigui a la presó i a vostès se'ls condemni només a inhabilitació, aquest tracte diferent?
Home, que això s'explica des de la perspectiva del càstig polític, de l'exemplaritat, evidentment, perquè és política, no és justícia, és injustícia, però és que a més la suposada justícia i la justícia són polítiques.
Sí, és que tot això respon a una estratègia planificada, molt ben planificada des de la seva perspectiva, en què les mesures de repressió plantejades per un estat en la situació de Catalunya havien de respondre necessàriament a aquests paràmetres, perquè evidentment d'altres, per qüestions bàsicament d'actualitat, no es poden portar a terme. I, per tant, l'estratègia jurídica era utilitzar tots els resorts judicials i la fiscalia per arribar fins a aquest punt. Fins això és que ara perquè ha passat el temps i ens ho mirem en certa llunyania. Però ja ni era l'Audiència Nacional el tribunal competent per veure aquestes qüestions, per tant, hi havia un gravíssim problema de competència, i des del principi que ha estat ple d'efectes jurídics. I, per tant, no sorprèn gens. I el que és trist i greu, certament, és el diferent tracte entre la presidenta del Parlament i els membres de la mesa. Però és que cap dels membres de la mesa i els membres del Parlament haurien d'estar, d'alguna manera, investigats, condemnats ara, com estem ja, per desobediència, perquè és que és com una mena de contradicció de termes. Això de condemnar una mesa d'un Parlament que bàsicament ens hem de dedicar a tramitar les proposicions de llei i els projectes de llei que arriben del govern o bé dels grups parlamentaris, és que té un punt de contradictori que només passa a aquest país. Això és que és molt extraordinari, és especial, és estrany, i bé, i no hem de deixar de denunciar-ho. I aquesta, jo crec que ha de ser la nostra feina, a partir d'ara, denunciar-ho i arribar fins al final, que és a nivell d'instàncies europees, des d'aquest punt de vista. I em sembla que és el que farem i que és el que la gent o la ciutadania en general ens ho demana.
Doncs són Lluís Guinó i Anna Simó, dos exmembres de la Mesa del Parlament l'any 2017, dos dels condemnats avui a aquests 20 mesos d'inhabilitació i una multa. Tots dos, gràcies per atendre'ns al Catalunya Mitjà i bona tarda.
A vosaltres.